La ruta aproxima la Vall d'Àssua, un espai pintoresc on els pobles estan esglaonats per carenes enmig de muntanyes arrodonides. El recorregut per la Vall de Cardós passa pels pobles situats al llarg del riu Noguera de Cardós, que recull les aigües d'un bon nombre d'estanys, entre ells el de Certescant. Doncs, els hi fem una visita.
Elles van amb camper.
I ara ens dirigim cap a la capital de la comarca del Pallars Sobirà, cap a Sort. D'aquesta població en podem destacar diversos espais, però què millor que fer-ho amb Iolanda Mas, de Turisme de Sort. Bon dia.
Bon dia des de Sort.
Una població coneguda especialment també per la loteria, però Sort no significa sort exactament, no?
Exacte. Etimològicament es diu que ve de la paraula saorte, que volia dir font.
Com dèiem, Sort és coneguda per la loteria, però per què més la podem conèixer?
Clar, Sort és la comarca del Pallars Sobirà, per situar-nos bé del tot, que estem situats dins de l'Alt Pirineu. I llavors és una comarca, una de les comarques més grans de Catalunya, conformada per moltes valls, i gran part del seu territori es troba també dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes, l'Estany de Sant Maurici, i el Parc Natural de l'Alt Pirineu. I bé, és una comarca coneguda també molt pel seu riu, la Noguera Pallaresa, que és un dels millors d'Europa per la pràctica de les activitats d'aigües braves, i després també, històricament, va ser l'últim comtat independent de la marca hispànica, que té una sèrie de característiques, activitats, recursos, tant a nivell, és que en té molts, tant a nivell natural com a nivell cultural. Aleshores, ara, per exemple, en aquesta època també té estacions d'esquí i altres paratges on s'hi pot fer activitats a la neu. Diguem que és una comarca molt diversificada.
Com ens has comentat, és una comarca també molt rica, també una població molt rica, però ens has anomenat el riu. Segurament, si venim a Sort i veiem, ens acostem al riu, tant sigui èpoques més caloroses o no, com deies, hi ha aquesta pràctica esportiva i segurament la podrem veure. Quines pràctiques es poden veure en aquest riu de Sort?
Clar, precisament va tot una mica lligat també, no?, amb la natura i amb les condicions meteorològiques, o sigui, ara és l'època de neu, i a la que comença el desgel, cap a la primavera, Setmana Santa, o una mica abans, és quan es comencen a veure piragües al riu, que és el mateix que caiacs, i després també les barques de rafting, que és una activitat més recent. L'activitat amb piragua es va introduir aquí cap als anys 50 i l'activitat de rafting cap als 80, però que també és més popular i que ho pot practicar més gent. El piragüisme necessita d'un aprenentatge i aleshores ja requereix una mica més de pràctica. També hi ha altres sistemes, com per exemple l'hidrospeed i altres novetats que sempre es van introduint i que es poden practicar fins cap allà a l'octubre, una cosa així, té una temporada molt llarga per a fer aquestes activitats. Fantàstic.
Ens has comentat que va plenament lligada a la natura per al temps, però també podem lligar-ho amb els esports i també amb aquesta part de senderisme, perquè segurament que també és una zona on hi ha múltiples senders.
Sí, clar, l'activitat de senderisme es pot realitzar tot l'any, perquè tot i que estem molt al nord, per exemple, Sort està a una alçada de 700 metres, i clar, tenim els cims aquí propers, com per exemple la Pica d'Estats, amb una altra vall, ja dic que estic parlant de comarca, que és el cim més alt de Catalunya, 3.144. Aleshores, vol dir que també el paisatge és molt divers i la climatologia també canvia una mica. Aleshores, clar, el senderisme es pot practicar també tot l'any. Sobretot, normalment, pues, neu és a partir de 1.500 metres, aleshores, a l'hivern es fan les excursions i les rutes amb raquetes de neu, o sigui, no es deixen de fer rutes, però la resta, per sota dels 1.500 aproximadament, i durant tot l'any hi ha tota una xarxa de camins, centenars de camins senyalitzats, de totes les dificultats, des de fàcil a ja per més esportistes, que es poden fer durant tot l'any i que normalment també són molt bonics perquè uneixen les diferents poblacions, que són pobles també molt autèntics, que igual hi ha una hora de camí de l'un a l'altre, són els antics camins que feien servir, la població d'aquí per anar, per comunicar-se quan no hi havia carreteres.
Estem parlant d'aquesta part més verda, per dir-ho d'una manera de Sort, però també la capital de la comarca té moltes localitzacions dins la població per visitar.
Sí, tant. Clar, per exemple, fem un recorregut històric per la vila de Sort, que passa per diversos indrets, com per exemple les restes del castell dels Comtes de Pallars, espais emblemàtics, com per exemple el carrer Major de Sort, s'explica una mica la història de tots els comerços i oficis que existien antigament, i després hi ha un altre espai també molt emblemàtic, que és la presó museu Camí de la Llibertat. Aquest és un espai, és l'antiga presó que existia aquí quan Sort era partit judicial, i aleshores ara s'ha condicionat per explicar la història del pas de refugiats durant la Segona Guerra Mundial. És un espai de memòria, de la xarxa d'espais de memòria de Catalunya. Però més centrat, hi ha altres que estan centrats en la Guerra Civil, que també tenim uns quants aquí a la comarca, però aquest s'ha enfocat més a una temàtica més desconeguda, que és el pas per les rutes transfrontereres de tots aquells col·lectius que fugien de la persecució de l'exèrcit alemà.
Un espai segurament molt interessant per visitar. Tenim algun altre museu o algun altre espai també així tan plenament interessant?
I tant. Dins del municipi, aleshores ens n'hauríem d'anar cap a la Vall d'Assua, que és a Llessui concretament, on hi ha l'Ecomuseu dels Pastors de la Vall d'Assua, que explica, bueno, és encara una zona que conserva bona part de ramats, i tota la seva muntanya a l'estiu hi ha milers de caps de bestiar pasturant allí, i aleshores a Llessui, que és el cap de la vall, hi ha l'Ecomuseu dels Pastors de la Vall d'Assua, que explica tot el funcionament d'aquest ofici i el comportament dels ramats durant tota l'època de l'any.
Doncs una bona manera de conèixer tots aquests espais és fer una bona passejada per la vila de Sort, però segurament una altra cosa que ens crida molt a totes les persones visitants és la gastronomia.
Sí, tenim la sort de tindre molts bons productes, també, de quilòmetre zero i producció artesana, que és una mica la base de tota la gastronomia. Bé, ens diuen que s'hi menja molt bé aquí en general. Tenim una mica de varietat de tot, i aleshores tant podem anar a un restaurant tradicional, com també tenim l'únic restaurant amb estrella Michelin de l'Alt Pirineu, i després tot l'ha sortit de restaurants així de menjar més ràpid, també o sigui, tenim bastanta varietat en aquest aspecte. I productes de proximitat, com la carn d'ovella xisqueta, que és una raça autòctona, la carn de vaca bruna, tots els embotits que produeixen els productors locals, vins també, i les formatgeries, que agraden molt també, hi ha molta varietat de formatges. I segur que em descuido d'algo, n'hi ha molts.
Segur que sí. I per visitar Sort, tenim algun espai, alguna àrea de pícnic de, o àrea d'aparcament camper?
Sí, hi ha diverses zones on es pot aparcar, ¿vale? Però clar, és una comarca molt extensa i amb molt poca població, això afavoreix que hi hagi molts aparcaments i molts espais lliures, tot està molt desmassificat. I aleshores, doncs, a l'entrada de Sort hi ha un aparcament, també al costat del poliesportiu, que, bueno, dit sigui de pas, clar, també tenim la certificació de destinació de turisme esportiu i de natura i muntanya en família. Tot i que tenim varietat per tots els públics, però tenim una oferta molt especialitzada en aquest aspecte. I aleshores, clar, ja són per aparcar en diversos punts de la comarca.
Per tant, ja sabem un lloc on anar a fer esport o fer pràctiques més esportives. Una pregunta obligada que s'ha de fer. Quin lloc ens recomanaries per fer-nos aquell selfie?
Per fer-vos el selfie és que hi ha qualsevol mirador. O sigui, clar, és que jo el que us recomano és que entreu a la web, perquè a més es fan moltes activitats, a tots els pobles, penseu que tenim a la comarca ja 135 pobles, o sigui que i els anys fan moltes activitats i tot, i aleshores vos recomanaria que entreu a la web sort.cat i a la de turisme Pallars Sobirà, i allí trobareu molts més llocs per visitar, perquè hi ha com uns 15 espais culturals, i després destacaria pel tema selfies els miradors. Els miradors són llocs ideals per fer-se selfies. Aquí en tenim moltíssims, també, amb unes vistes espectaculars i amb els quals bé, també tenim l'avantatge de que tenim sol la major part dels dies i aleshores, clar, surten unes selfies genials.
Perfectes. Doncs que tothom entri a aquesta pàgina web per començar aquest viatge cap a Sort. Doncs moltes gràcies, Iolanda.
A vosaltres. I aquí us esperem. Encantats. Hey, na, hey, na, na, eh. 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 Obriré totes les fronteres, caminaré lliure pel món. Aniré buscant la sort. Sobre els núvols no hi ha banderes, no deixaré espai per la por. Aniré buscant la sort. Volaré sempre més amunt, ningú em podrà aturar. Per poder ser aquell qui vull, sempre hi ha amagat. Buscarem la sort. La sort de sol a sol, prop de l'horitzó, no ens pararà la por. Buscarem la sort de sol a sol, prop de l'horitzó, no ens pararà la por. Som deliri, som pau, som guerra, som tot el que vulgui la sort. Mirem voltant pel món. Sort de tu, sort de jo, sort tenim de la sort. Aniré buscant del nord. Volaré sempre més amunt, ningú em podrà aturar. Per poder ser aquell qui vull, sempre he amagat. Buscarem la sort.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.
El Pallars Sobirà i les seves valls, la Vall d'Àssua, la Vall de Cardós. Doncs avui les anirem a descobrir, però és un viatge que de ben segur haurem de repetir. Parlem, doncs, amb Pepa Cecília, de l'Oficina de Turisme de Pallars Sobirà. Bon dia.
Bon dia.
Doncs com ens definiries el Pallars Sobirà?
Bé, el Pallars Sobirà, per la seva forma, és molt fàcil d'entendre i de definir. Si partim de què? El primer que trobeu quan arribeu aquí és el riu, aquest riu que ens va de punta a punta, que és el Noguera Pallaresa, i que no deixa de ser una radiografia de tot el que hi ha a la comarca. Jo sempre explico, si poso un punt a Llavorsí i dic visualitzem un arbre i segurament de seguit l'identifiquem. Un arbre està ple de, té una copa plena de rames, però el mateix tronc, que és aquesta part del riu navegable, també té una sèrie de ramals. Cada rama d'aquestes són rius que van augmentant el volum del Noguera Pallaresa, que baixen d'una alta muntanya molt potent per llacs, cims, etc. I cada riu d'aquest és una vall, per això són més valls de l'Alt Pirineu. És una forma fàcil i després això també ens diu que si ens movem entre aquestes valls, en mitja hora, 40 minuts, podem arribar a cada final de ramal o de vall, com t'he explicat. Però afegiré això sí, que entre tot és un paisatge, un territori molt verd, és a dir, bona part del Pallars Sobirà és parc natural de l'Alt Pirineu, una altra bona part és parc nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici i bona part és xarxa Natura 2000. Això vol dir que som un territori bastant preservat, que està bastant protegit, però que també intenta protegir l'economia tradicional, perquè el resto de l'altre espai també és, té una mena de protecció com el que és xarxa Natura 2000, per exemple. El 75% de territori, bàsicament, està protegit o semiprotegit.
També podríem dir un territori molt ric.
Correcte, molt ric, però a nivell tant paisatgístic com de fauna, com d'història i com patrimoni, que a vegades ens pensem, oh, està en verd, molta muntanya, molta natura. Doncs aquesta muntanya, aquesta natura, parla perquè les connexions que hem tingut a nivell europeu i amb el reste de Catalunya són evidents. A tot arreu trobem una quantitat de patrimoni que ens ho està explicant, no? I fins i tot la toponímia, no? Aquestes paraules dels pobles que són bascoides i que ens delaten que hem tingut un moviment bastant significatiu.
Quan ens has dit som ple de valls, de quines valls parlem?
Doncs parlaríem, si comencem per baix, per aquesta entrada principal que tenim a Collegats i que ens uneix amb el Pallars Jussà, parlaríem d'aquesta soca d'arbre, no? Aquest Baix Pallars. Aquest Baix Pallars que ens avisa de que venim d'un prepirineu i que ens estem endinsant al Gran Pirineu, no? On tenim pues, tot el que és Gerri de la Sal, el Pla de Cors, com a valletes que enganxen aquí a Gerri de la Sal, la zona de Beaumort. Anem pujant i ens trobem aquesta vall que ens porta, per exemple, cap al Port del Cantó, que és la vall de Siar. Tenim la vall d'Àssua, una vall bastant coneguda com per literat, a nivell literari també, no? Com veus de Pamano, Pedra de Tartera, de la Maria Barbal, etc. Després anem pujant i quan arribem a aquest punt, de llavors sí, trobem aquestes valls més de la punta, com són Vallferrera, Ferrera, la Coma de Bur, Tírvia, Vallcardós, i les valls d'Àneu, que aglutinen, diguéssim, totes aquestes valls de l'Alt Àneu, com és el Tàneu, la vall d'Escrita que va cap a Espot, o el Port de la Bonaigua, la vall d'Unarre, i dintre d'aquestes valls hi ha subvalletes, a més, però que no els diré totes perquè si no, no acabaríem.
Doncs, si et sembla, parlem de la vall d'Àssua.
Uh-huh.
Quines poblacions podríem visitar d'aquí?
Mira, la vall d'Àssua, d'entrada, tenim un accés bastant bo, perquè abans havia estat molt coneguda per l'estació d'esquí de Llessui com a element turístic significatiu. Té una muntanya que és perifèria del Parc Nacional. Veurem encara els restes de l'estació d'esquí de Llessui i, a més, el Parc Nacional allí té, per exemple, l'Ecomuseu dels Pastors de la Vall d'Àssua. És una vall encara molt ramadera i per això el Parc Nacional va fer aquest espai que també és punt d'informació del parc. Si baixem una miqueta, ens trobem a Seuri, per exemple, trobaríem la església de Sant Víctor, on trobarem la reproducció o la intervenció artística de Sant Timoix, que fa amb aquesta església molt interessant. Sant Timoix és un muralista molt conegut i realment és un atractiu molt bonic. Detalls, a més, durant la ruta que tenim com Bernui, que també hi ha una església romànica. Sorre és un poble que va ser escenari per aquesta sèrie de Gran Nord, i també és un poble molt rural.
Uh-huh.
El Tron, per exemple, també és un poble d'interès, que trobarem interessant també una formatgeria. I si ens anem a l'altra banda de la Vall d'Àssua, que seria aquesta Vall dels Boscos, també trobarem una formatgeria surt.
Uh-huh.
Destacar també la església romànica que té, poblets com Escàs i Caregue, que també llamen l'atenció, i des de luego tota la xarxa de camins entre pobles que són... Es poden caminar tot l'any i d'allí a més alta muntanya ja seria doncs, amb raquetes de neu a l'hivern o altres. Després, a tocar de la Vall d'Àssua, sí que tenim, per exemple, el Batlliu també, el Batlliu de Sort, que és aquest conjunt de poblets que tenim al costat de Sort, on tenim Olp, que hi ha l'ermita de Sant Josep d'Olp, que és un gran mirador d'aquest fons de vall, tenim Pujal, Ambing, on hi ha la reproducció d'un retaule també a l'església original que està a part a Filadèlfia, després Llarvent, Montardit i Bressui, i ja ens proparim un altre cop a Sort, per dir alguna coseta. Sí que és important també tenir en compte que si ens movem des d'aquest fons de vall al final, que és Llessui com a finals de vall, estem parlant amb cotxe de 10-15 minuts. Ara bé, hem de tenir sempre present aquest desnivell, igual que un arbre, no? Tot puja i baixa. Aquí a Sort estem a 740 i, per exemple, a Llessui, amb 13 quilòmetres, ens en anem a 1.440. I un altre element a tindre en compte a la nostra comarca és que la majoria de poblets, aquests poblets autèntics que estan buscant sempre el sol, que primer els hi toqui i que últim se n'hi bany, es mouen entre els 1.000 i 1.500, que moltes vegades la gent pensa que estem colgats de neu. No, la neu normalment es situa dels 1.500 en amunt, que és on ha d'estar.
Però bé, també ho veiem emblanquinat.
Sí, hombre, i tant. I també arriba a baixar la neu, eh? El que passa que sí que és cert que no se sente tot l'hivern, eh? Però amb pocs metres ja la tenim, vull dir que no hi ha problema amb això. Tenim una mica de tot.
Bé, de fet, això també ens aporta a la zona altres propostes, com deies, les activitats amb neu, raquetes, esquí...
Correcte. Bueno, dintre d'això m'he descuidat de dir potser que diguéssim si la Vall d'Àssua aquesta dels Boscos es canalitza mitjançant Rialp com a municipi i tot el que és Vall d'Àssua per la banda de Llessui i Sort es canalitza per la capital, que és Sort, on també tenim, per exemple, a visitar i molt recomanable la presó de Sort. És un espai no molt gran, però molt enriquidor, sobretot per la història que té que veure amb la Guerra Civil i Segona Guerra Mundial, aquesta entrada de gent que vam tindre per aquestes muntanyes.
Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs si seguim una ruta pel Pallars Sobirà, també ens portaríem, per exemple, a la Ribera de Cardós.
Correcte. Sí, Ribera de Cardós és l'inici una mica d'aquestes valls de Cardós, que l'acabem atabascant. A Ribera, interessant, per exemple, l'església romànica que hi trobareu. També trobareu búnkers de la Guerra Civil. Tot això es pot fer en passejades curtes des de la mateixa població de Ribera. I també el Museu de les Papallones de Catalunya, que a més d'una gran col·lecció de papallones de gran diversitat, també és una mostra de l'evolució de l'entorn a partir dels insectes, molt interessant de visitar també. D'aquí, si ens podríem moure per camins o per carretera als poblets que tenim al Vallat d'Estaon, que és una subvalleta dintre d'aquesta vall de Cardós, i també ens podríem apropar al municipi d'Esterri de Cardós, on, per exemple, a Ginestarre podeu visitar una senyora que encara treballa els telars, o el romànic de Ginestarre i Esterri de Cardós, que són esglésies romàniques amb estat pur, que realment val la pena, no? Tenen una reproducció de les pintures, les originals estan al Manac, però que no és el mateix veure'ls un tros de totxo, diguéssim, en un museu, que veure'ls reproduïdes a la pròpia església, no? Si anem continuant aquesta Vall Cardós, arribarem fins a Tavascan, on trobareu també la central hidroelèctrica de Tavascan visitable, que enguany fa 50 anys d'aquesta indústria que va significar bastant per aquesta comarca. És a dir, tots els eixos de carretera ho mostren, és a dir, les carreteres sempre busquen l'aigua, i és visitable, es pot fer visita concertada, i d'aquí doncs, també tenim un potencial d'alta muntanya brutal, no? Des de la zona de la muntanya de Lladorre cap a la zona de Tavascan, on també hi ha una estació d'esquí, una estació diferencial, és a dir, és una estació que té un remuntador únicament, però que la gent que li agrada l'esquí muntanya i la diversitat d'esports li agrada molt anar. Aquí també és possible fer nòrdic i raquetes de neu, on el parc natural, ja dic, normalment aquí les estacions d'esquí estan en zones protegides o semiprotegides. El parc natural, en aquest cas, sempre té itineraris senyalitzats per poder fer o amb esquí muntanya o amb raquetes de neu. Dir alguna cosa,
I per dir-ne una altra, també molt important de la zona, són les tradicions, les festes, què podem conèixer també del Pallars Sobirà?
Del Pallars Sobirà, evidentment, ara molt coneguda, tenim les falles com a gran tradició, no? Molt significatives és d'Isil a l'Alt Àneu, a l'Ins, a la Vall Ferrera, els d'Isil no s'han deixat de fer mai. També tenim les falles de Sant Pere de València i les d'Alòs d'Isil. Últimament també s'estan celebrant aquí sort. Després podríem parlar doncs, de les fires. Evidentment, les fires sí que van ser una trobada molt important a la comarca. Ara són fires potser no tant en aquest sentit de venda de ramats, sinó d'exposició. I les festes majors, que també suposen actes importants per la gent del territori, de trobada, de germanor, les aplecs també són importants. Després tenim, com a festa ja que la tenim ja molt a propet, el carnaval. El carnaval realment aquí es viu amb bastanta intensitat. I més endavant també tenim, per exemple, la Setmana Santa amb les processons de Tírvia i Esterri d'Àneu, que també són significatives. Crec que més o menys, en general, això és una mica...
Abans també ens has anomenat productores, en aquest cas, artesanals. És una zona on conèixer a persones que es dediquin a fer amb les seves pròpies mans un producte.
Correcte. D'entrada, fruit de la pandèmia, a més, val a dir-ho, s'ha creat l'Associació de Productors de la Zona, que es diu del Parc El Plat, vull dir, és una marca doncs, que els distingeix bastant bé. Tenim grans productors ramaders, tant de cavall com ovella, i després productors com formatgeries o iogurt, tenim a Tavascan les truites de riu, formatgeries en tenim de tota mena, d'ovella, de vaca, de cabres, etc. i per suposat les carnisseries són, solen ser molt locals, el que venen productor local, i també les pastisseries elaboren pastes i elements d'aquí amb productes bastant locals. A part, com a producte així a destacar, també tenim els arbres de l'Alt Pirineu m'he quedat en blanc, no, Araós, on també podem trobar una selecció d'herbes aromàtiques molt interessant també, i el licor per diferència d'aquestes muntanyes i en general del Pirineu, que és a destacar i que ja és un producte potser també més enllà del comercial, és el de la padrina, no? Que és la ratacia, que és tot un art i una sortida de carrer, de camp, per recollir tota la diversitat d'herbes que és necessària per fer aquest tipus de licor de benvinguda.
Portem una estona parlant i sembla que no hem conegut ni un quart del Pallars, perquè és una zona que val molt la pena conèixer, de manera que emplaçarem a tothom que s'hi animi a acostar i que vagi recorrent els seus municipis, els seus espais i que disfruti d'aquest Pallars Sobirà. Moltes gràcies.
A tu, bon dia.
Ressona el plor d'ahir seguint un tros de llum dalt al pou un sostre blau seguim segur. No tinc el cor partit però em marxa el cap molt lluny i busco un crit perdut que faci callar el gall. Seguim segur. Buscar-te i digue'm que tornes, llàstima puta, pluja d'estrelles, busca'm per sempre i troba les notes. Plora i diu que sigui tot de veritat, també tens por del demà. Plora i riu, corre i viu, plora i riu, que passi el de passar, que sigui tot de veritat. Plora i riu, corre i viu. No menjo margarides tots els dies, no sempre és de colors, si no t'hi avorriries. Si vols podem anar fent el paperina i ens mirem el camí i els marges plens d'ortigues en fila. Despenja, descalça't i despulla't si ho sents, que pots ser feliç, però no tots els dies.
Trobaràs a les xarxes socials. Elles van amb camper.
I arribem a Ribera de Cardós, situada amb dues bandes de la cratera, en una plana ben oberta i lluminosa sota la tutela del Puig de Baca. A Ribera hi ha una bona oferta de serveis i val a dir que és un dels santuaris tradicionals de la pesca de riu a Pallars. Cal diferenciar-ne el nucli antic i la part desenvolupada a banda i banda de la carretera. El monument més notable de tot el poble és l'església de Santa Maria de Ribera. I una altra de les coses a destacar és el Museu de Pavellones de Catalunya. Per conèixer una miqueta més el seu impulsor, Alfons Dolçà, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, preguntar-te, quin és l'origen del fons científic d'aquest museu?
L'origen del fons científic d'aquest museu és un treball de distribució d'espècies a Catalunya que van començar la meva dona, Maria Teresa Albarrán, i jo mateix fa 50 anys. Aquest any fa 50 anys que van començar l'estudi de distribució d'espècies a Catalunya. Això ens ha portat doncs, un fons científic bastant extens. El museu amb exposició uns 3.500 exemplars, però el fons sencer són uns 35.000 exemplars de Catalunya, amb tota la informació. Catalunya és una de les zones amb més biodiversitat d'Europa. O sigui, i això és important saber-ho de tenir.
Hem vist que els vostres visitants en destaquen i en diuen que és molt curiosa. Per què en diuen que és molt curiosa?
Que, mira, el món dels insectes és curiós. El món dels insectes és molt desconegut i està ple de sorpreses inclús pels que ens dediquem fa anys i sempre es descobreixen coses insospitades. Evidentment, la gent que ve aquí, que coneix una pavellona perquè té colors i perquè vola i poc més, pues, troba pues, molts exemples, perquè el que nosaltres, l'exposició està dedicada a conceptes, amb molts objectes, que són les papallones. O sigui, hem canviat una mica el que es fa normalment als museus d'enfocar-ho a objectes o conjunts d'objectes. Nosaltres l'objecte és un protagonista secundari. El principal són els processos. Per això l'exposició té un recorregut lineal com si fos un llibre des de començar, dels seus orígens. Tenim aquí un fòssil que és un avantpassat dels insectes que té més de 500 milions d'anys. A partir d'aquí, fins als insectes i l'home, doncs tenim tot el que és, tots els ordres d'insectes que fan, com es relacionen, totes les pavellones de Catalunya, diurnes, nocturnes, tots els processos, molt complet. I clar, la gent es sorprèn. Una de les frases que nosaltres posem publicitàriament al fullet, tons i tot això, és, vine al museu, sorprendràs. I és una frase que ens ho diu la gent. M'he sorprès, no esperava tanta cosa, clar, és que les pavellones, ah, escolta'm, ara sí que les conec una mica més, abans no coneixia res. És el que és això. Inclús hi ha gent que ens han dit, hi ha diversos que ens han dit, però al final diu, m'heu descobert un món que ni tan sols sabia que existís. Quan diuen això, és que els hem aportat un coneixement de la natura més alt i això a nosaltres ens agrada molt, que és el que volem fer.
Perquè com ens comentaves, podem veure papallones úniques en el món, fins i tot la més gran del món, i possiblement, de manera més comuna, el que més sabem de la papallona és aquest cicle. El podríem també explicar una miqueta perquè tothom l'acabem de conèixer?
El cicle de la metamorfosi.
Exacte.
Bueno, sí, bueno, dins dels processos que parlem, doncs parlem, evidentment, de la metamorfosi, dels orígens, de com neix una papallona, doncs comença amb un ou. Això hem experimentat moltes vegades amb els de seda, no? Els orugues de seda. Però, vamos, amb totes les papallones així, amb unes excepcions que també expliquem, però generalment així, un ou, després surt la primera part, etapa, que és l'etapa infantil, que és l'etapa de menjar i créixer molt, que és l'etapa d'oruga, i després hi ha una etapa intermitja, que és la de crisàlida, que algunes crisàlides s'amaguen dins un capoll, altres enterren, altres es pengen, o sigui, no sempre hi ha capoll, tot es fabrica en seda, però amb més o menys quantitat, a vegades la seda és una mica un filet que fan i poc més, no? I després hi ha d'aquesta crisàlida, doncs apareix l'insecte transformat en insecte adult, que ja no creix, menja molt poc, algunes inclús no tenen ni boca, no mengen mai a massa d'adult, només dediquen, és l'etapa de reproducció. Es dediquen a trobar-se, a aparellar-se, pondre ous i aquí s'acaba la vida de la papallona. Que la pregunta molt clàssica diu quan viu una papallona, doncs depèn de la papallona i depèn de la generació. Hi ha papallones que tot el procés aquest pot durar un parell de mesos. La papallona adulta 15-20 dies, algunes que una setmana, les que menys. Però hi ha algunes que amb estat adult poden passar un any. O sigui, néixer el mes de juny, passar l'hivern hivernant i sortir la primera primavera per pondre els ous. I tot el procés des de l'ou, doncs algunes poden passar bastants anys, a vegades bastants, com 10, 12, 15. O sigui, no sempre actives, però molts anys poden passar. No és l'habitual, però sempre hi ha algunes que doncs, poden passar molts anys.
Com deies, aquesta deu ser una pregunta molt típica, la de quants dies, quants anys de vida té una papallona, perquè potser una frase típica es deia només té un dia de vida, té tres dies de vida, però potser sempre ens hem focalitzat en aquest procés, en aquest cicle de les papallones, en aquesta part filosòfica, ens hem centrat també en la seva temporalitat, però potser mai ens fixem en la importància de les papallones.
Les papallones, o els tots, són la principal font de proteïna a través de matèria vegetal. Sí, són els organismes que transformen més matèria vegetal en proteïna animal. Aquesta proteïna animal se la mengen uns altres animals, que aquesta la mengen, i al final aquesta proteïna va corrent d'uns animals als altres. No? I al final, quan mor l'últim, el que passa és que també apareixen unes mosques, uns coleòpters i tal, que es mengen el cos mort d'ell i aquella proteïna torna a la vida en un altre insecte. Tot això és un procés bastant llarg i complex, ara ho expliquem en quatre paraules, és coses de les que expliquem aquí al museu, no? Tots aquests processos, les relacions, com es relacionen, la relació d'un depredat i un depredador és una relació que... també expliquem què és bona pel depredat. Això la gent sobte diu, com? Sí, per l'espècie sí, el que se'l mengen però no li fa gràcia. Però l'espècie necessita que es mengin uns quants perquè la capacitat d'un insecte i d'una papallona que ponen molts ous, la capacitat de reproducció és tan alta que hi haurien tants que acabarien amb la seva pròpia subsistència, acabarien amb el seu ecosistema, amb el qual es necessita un element que controli tot això. I tot això, tots els insectes, la principal funció són font de proteïna per nosaltres. I ells mateixos també tenen els sistemes d'autoregulació, que els tenim al museu. Per exemple, els paràsits, no? Els paràsits parlen molt poc, se sap molt poc, però hi ha una sèrie d'organismes que es dediquen, ells no ho saben, evidentment, no? Però el que fan és controlar les poblacions d'uns altres insectes. És a dir, la natura ja té els sistemes per controlar tot això. El problema és quan entra l'home i no té en compte tots aquests equilibris i totes aquestes funcions que hi ha i alterem tots aquests mecanismes. Llavors és quan apareixen el que s'anomenen plagues, que realment les plagues són espècies desequilibrades.
I possiblement podríem dir que un dels amor-odi dels humans és la formiga i en aquest cas la papallona ens faria un gran servei en aquest amor-odi que hi tenim cap a les formigues i en això que comentes en aquest cicle.
A veure, parlar del món dels insectes és complicat perquè els insectes sempre estan mal vist. L'enemic, el que fa fàstic, el que fa por, el que, bueno, són animals molt llunyans de nosaltres i a vegades no els comprenem. Les formigues són uns, no? Però molts més, mosquits, mosques, els escarabats, tots. Hi ha unes idees preconcebudes per la cultura que posa els insectes com els dolents de la pel·lícula. I s'ha fet enquestes per moltes cultures, no només la nostra, europea, sinó moltes altres cultures, i s'ha preguntat, a veure, tres conceptes sobre què és un insecte. I sempre hi ha tres que surten, que piquen, que porten malaltils i que es mengen les collites. I això no és veritat.
I res a veure. Ah,
que li pica un mosquit, m'ho diràs a mi. Dic, no, sí, és així. Perquè està demostrat que no arriba al 5% d'espècies d'insectes que afecten a l'home amb la seva economia o amb la seva salut. És a dir, el que sembla principal resulta que és totalment tangencial. Diu, què fan els altres? És que no ho sabem. Bueno, és que no ho sabem. És que no ho sabem exactament tot sobre el món dels insectes. El món dels insectes és el desconegut ja per la ciència. estem descobrint contínuament coses, cada vegada més complexes, però s'estan descobrint cada vegada més coses amb els insectes. No tan, ni tan sols sabem quants n'hi ha, ni aproximats.
I potser...
En qual, és el món desconegut. Llavors, a la cultura popular, l'insecte és el dolent. La Bíblia parla dels insectes com els dolents, que bueno, les plagues d'Egipte i moltes coses. A més, la Bíblia prohibeix menjar insectes quan hi ha molts països que estan menjant insectes, i nosaltres, algú es pensarà que aquests aliments que diuen enriquecida com proteïna són bistecs de vellets inxats. I el més probable que sigui proteïna de procedència d'insectes. Els principals productors de proteïna animal són els xinesos, i la fan amb larves de coleòpter o com a subproducte de la indústria de la seda. I estem menjant. I la proteïna d'insecte és més digerible que la d'un bòvid, que d'una vedella. Jo prefereixo una vedella, un bistec de vedella, que un insecte, perquè la meva cultura m'ha inculcat això. Però hi ha moltes cultures que no, i se'l mengen. I estan bé, i estan grassos, i estan sants.
I a part d'això també hi ha la part que, per exemple, com parlàvem de les formigues, potser n'hauríem d'aprendre molt d'aquests insectes, perquè tenen una manera de, i direm, treballar per l'ecosistema que podríem dir que els humans no la tenim. També feu activitats al camp.
Sí, fem sortides de camp. Normalment surto jo. Les sortides de camp són... Sortides una mica agosarades per part meva, perquè pots sortir qualsevol bèstia, i tens que explicar d'allò, no? I, però, home, més o menys me n'en surto, com molts anys que estic entre insectes, i més o menys sé que explicar de cada cosa que surti, no? A vegades en botànica es fan coses i tal, però les plantes passes un dia abans i saps el que hi ha. Els insectes pot sortir qualsevol cosa, no? Però són molt interessants, i la gent també que descobreix una manera de veure la natura, descobrir la lletra petita de la natura, que diem nosaltres. Però tot això és el que fem, no? A més de les visites al museu, fem visites guiades. Sí.
Doncs una molt bona manera per conèixer les papallones i també d'altres insectes. D'aquestes visites que parlem, que en feu per grups, per escolars, sí. Com us poden trobar o com us poden conèixer per dir venim a fer aquesta visita?
Bueno, pues, per la pàgina web i pel correu. La pàgina web és papallones.cat. O bé el correu és museu@papallones.cat. I el telèfon, o com vulguin.
Doncs...
El WhatsApp, amb això, sí.
Doncs animem a tothom a aquesta proposta, perquè hi ha moltíssim a conèixer de les papallones. Com deien, tothom que visiti aquest museu sortirà encuriosit i segurament en voldrà conèixer molt més.
Home, jo dic una cosa, i no ho dic jo, nosaltres en tenim contacte amb museus d'Europa, grans i tal, que alguns hem treballat, o hem anat allà mirant coses sobre Catalunya, tenim una base de dades molt, molt gran sobre coses que s'han fet aquí al país, i ens han vingut aquí, i ens ho diuen ells mateixos. A Europa probablement no hi ha una exposició tan completa sobre el món dels insectes com la que es pot veure aquí.
La tenim nosaltres aquí, doncs.
La tenim a Catalunya. Doncs... I a més, sobre papallones de Catalunya. Dels 3.500 que hi ha en exposició, exemplars, d'insectes i papallones, perquè hi ha tot allà, només 50 són de fora. La resta és de Catalunya. Allò que és molt, molt ample, molt, molt completa.
Doncs, com dius, no hi ha lloc millor per conèixer les papallones de Catalunya. Moltes gràcies, Alfons Dolçà.
Sí, doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar-ho a tothom el que són les papallones del país, que són part del patrimoni natural nostre. Això sens dubte. Catalunya és una de les tres zones d'Europa amb més biodiversitat, juntament amb una zona de França i Grècia. Per això que hem d'estar orgullosos del que tenim, i aquí ensenyem una petita part, que són les papallones i els insectes.
Doncs podem continuar endavant per la vall d'Estaon. En acostar-nos, primer es veu el poble de Surri, assentat en un replà al peu de la muntanya d'Aurati. També es poden visitar altres llogarets, com ara Bonestarre, amb unes bones vistes sobre la vall de Cardós o Estaon, que dona nom a la vall i gairebé es troba sota els contraforts de la serralada de Campirme. El pont medieval. Hem de parlar del pont medieval que es troba a la sortida de la Ribera de Cardós, a uns 600 metres seguint per la carretera local que remunta a la vall, i tot just abans de passar per Casibrós es contempla aquest vell pont medieval. En el recorregut per la vall és interessant visitar altres pobles com Marós, Esteri de Cardós i Ginestarre. A la plaça major d'Esteri de Cardós hi ha algunes cases d'aspecte rústic força atraient i l'església romànica de Sant Pau també té un punt atraient. Del poble surt una pista forestal que arriba fins al Pla de Negua, entre esplèndides vistes panoràmiques. També tenim la petita vila de Lladorre. És un punt ideal per iniciar un recorregut per la petita vall de Sant Miquel. Els poblets encebellats de Voldí Josà i Voldí Sobirà són del tot pintorescos i tenen un aspecte d'autèntica rusticitat pallaresa. De Voldí Josà crida l'atenció el campanar de l'església de Sant Pere i de Voldí Sobirà sembla l'última frontera abans de coronar el Coll de Tudela, la comunicació tradicional amb la Vall Ferrera. És interessant, l'església de Sant Fruitós.
Mai t'has preguntat com és la teva veu quan no parles. Mai t'has preguntat com és la teva veu quan llegeixes de nit. Mai t'has preguntat com és la teva veu quan escoltes. I mai t'has preguntat com és la teva veu quan per dins crides feliç. Com és la teva veu quan respires? Quan respires. I mai t'has preguntat com és la teva veu, quan et diu, que ho tornis a intentar. Com és la teva veu a una buida sala d'espera, quan pel carrer repassa una lletra, quan recordes estius d'anys enrere, quan amb tu puja un cim, quan et mires els fills, quan escrius un poema en aquella llibreta. I mai t'has preguntat com és la teva veu quan per dins crides feliç. Sala d'espera, quan pel carrer repassa una lletra, quan recordes estius d'anys enrere, quan amb tu puja un cim, quan et mires els fills, quan escrius un poema en aquella llibreta. I mai t'has preguntat com és la teva veu quan per dins crides feliç.
Elles van amb càmper.
Sit there and look at the deserted lakes and I'd sing. And every once in a while I'd sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back to me.